Camins. Demà és el Dia Internacional de la Dona i us vull confessar que em fa una mica de ràbia. Sí, em fa una mica de ràbia que hagi d'existir un dia per reivindicar drets i llibertats que entenc, i és molt fàcil d'entendre, crec jo, que són bàsics. No és que les dones i els homes siguin iguals. Jo crec que les dones, i ho dic convençut, van sempre un pas per endavant. No cal que jo ho digui, cap dona ho necessita, però em ve de gust. Per endavant en tot, en intel·ligència, en sensatesa, en capacitat de treball i, sobretot, capacitat de patiment. Ho he vist mil vegades. On un home s'enfonsa, la dona lluita, segueix, tira endavant. És per això que abans que arribi el dia jo vull posar avui la dona al cor d'aquesta editorial. I demà sí, cridem, sortim, que se senti, que se ho senti, que se'n senti. No hauria de ser, però és necessari. Nosaltres també ho farem. Demà arribarà avui aquestes paraules, aquestes idees, i ara, camins. Les inestimables aportacions de Paula Moreno pel fil intern us les perdeu. De vegades, per sort, també us ho dic, eh? Bona vesprada d'aquest dimarts, 7 de març del 2023, dia 1 després d'un camins que varen passar amb la total i absoluta complicitat de Pol Marsà, que passava por aquí. Marsà passava per aquí i mira, es va apuntar a tot, va fer un aragonès i ens va opinar durant l'informatiu, va fer tertúlia esportiva, vesperona amb el seu amic Aleix Parissé, molt guai per cert, i evidentment ens va regalar la seva secció Esquarterant el Camins. Conclusions, no fer veus, no crec que ho assolim, tenir un substitut fixe, molt partidari de la música en directe, i parlar abans de casa que de bàsquet. Això és important. Va ser o no va ser un dilluns profitós. A tope, a ir el Pol, que passava por aquí. Si voleu recuperar el Camins especial Pol Marsà i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza, tasca sempre acurada d'una Mary Jo que està, doncs, a totes. Recordeu, Twitter, @CaminsEstel, a Instagram, CaminsEstel. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, amb fotos, fotocall, i una pàgina web, radioestel.cat, YouTube i més Estel, que és música, música i més música. Per cert, avui hem publicat un altre vídeo del divendres Mariachi, eh? Mariachi Águila Real, la cançó Sigo Siendo el Rey, dedicadíssima a Teac, per suposat. Bah, som una mica pilotes, sense complexos. Avui dimarts ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria serà a la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, i després de les notícies que farem de seguida amb Carla i Júlia. Entrevista que ens ve molt de gust. Hem quedat amb el nostre crític de cinema de capçalera, Carles Martínez, per parlar una mica d'una figura icònica del cinema que, doncs, s'està apagant malauradament. Bruce Willis, l'home del mig somriure enigmàtic i de la mirada profunda, xerrada cinèfila avui al Camins, serà de seguida. Notícies, un loco aullador, economia versió Rosario, des d'ara i fins les 9, la ràdio nocturna, que us deixa amb ganes de més. Camins, a la sintonia de Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins,
el magazín del vespre a Radio Estel.
I en festa! Los aficionados saltan de los asientos, los hombres lloran, las mujeres lanzan su ropa interior y hasta el presidente agita su mano en el jardín de la Casa Blanca mientras él, en silencio, se promete a sí mismo, a su madre y a su Dios, que por muy grande que llegue a ser, jamás, jamás cambiará.
Ustedes no existen. No son reales.
No podemos retroceder en el tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! No están aquí.
No puede engañarme. Están en mi mente.
Yo estoy loco.
Aquaman, escúchame bien. Dios no está aquí, ¿vale? Dios abandonó Detroit. Aquí el único Dios soy yo. Será mejor que me digas qué le pasó a mi dinero.
Hola.
Señora,
Tú eres la jefa. Yo curro para ti. Tú tocas la música y yo bailo. Si no hay ingresos, por mí vale. ¿Que quieres dormir en un banco toda la noche tapada con periódicos? Yo te daré todos los que hagan falta.
Aquesta és la veu de Ramon Langa, actor de doblatge meravellós que ens transporta inevitablement a un rostre, a un intèrpret. Sí o no? No us passa? Segur que molts de vosaltres teniu aquest rostre ara mateix al cap. Estem parlant de Bruce Willis, el gran Bruce Willis. I és que aquest matí, quan llegia la notícia que l'esposa de Bruce Willis ha demanat a través d'Instagram que els paparazzi respectin l'espai personal de l'actor, de qui fa poques setmanes se'n va fer públic que té una demència frontotemporal, doncs he pensat, hem de fer-li un homenatge, un petit homenatge al Camins, al bo d'en Bruce, per tot el que ens ha donat des de la seva vessant d'actor. I he trucat al meu bro, Carles Martínez, crític de cinema, apassionat del cinema, estudiant de cinema, loco aullador, que ha col·laborat amb nosaltres en molts capítols d'Spoilers, el nostre podcast de cinema, que per cert teniu disponible al nostre web radioestel.cat. I ja el podem saludar. Carles Martínez, bona vesprada.
Yipi-ca-yay.
Yipi-ca-yay, motherfucker. Un plaer saludar-te. Ara que Bruce Willis se'ns apaga, lamentablement, he pensat que aquesta era una bona idea, posar en valor la seva figura, perquè ens ho ha fet passar molt i molt bé, jo crec, des de la pantalla de cinema. Quina és la teva opinió general sobre Bruce Willis com a actor? Perquè, clar, ell, no sé si definir-lo com un gran actor, però sí que té molta presència.
Sí, té molta presència i com dius, no, Rafa, és una llàstima doncs, que estiguem parlant d'ell. Sempre ens ve de gust parlar de Bruce Willis, parlar del seu cinema, d'aquestes pel·lícules que ens han marcat tan profundament a molts espectadors i espectadores, i és una llàstima doncs, haver de parlar d'ell en una situació com aquesta, no? Que està doncs, patint demència i diguéssim, la seva dona està demanant als paparazzi que deixin en pau a la família Willis. No? Clar, si tu em preguntes doncs, quina és la imatge, no? La percepció que tinc d'una icona tan universal com Bruce Willis, et diria així d'entrada ja la reflexió que trec una mica és que és un heroi d'infància, és un heroi d'adolescència, és com una mena de protector d'aquesta infància, no? Jo m'agradaria recordar-lo així.
Em sembla una definició meravellosa que l'honra i que el defineix. I la seva carrera, Carles, com la definiries? La carrera d'ell, perquè clar, ell ha fet efectivament ha estat en moltes pel·lícules icòniques i després també ha fet moltes pel·lícules segurament en la part final de la seva carrera, una mica de blockbuster de barri. No, però com definiries la carrera en les teves paraules?
Sí, sí que els blockbusters i els blockbusters de barri o els blockbusters més macarres, diguem, que han estat molt presents en la seva filmografia, també les comèdies i també propostes que d'alguna manera escaparien a aquests dos àmbits perquè bàsicament tenen un gran director al darrere, no? Si a grans trets, Rafa, jo, ara justament, estava revisant, abans de parlar amb tu, estava revisant tota la llarga filmografia de pel·lis que té, i així ràpidament et podria dir com que em dona la sensació que estaria a grans trets entre dos àmbits, el de la comèdia, doncs, diguéssim, pels seus orígens a la televisió, no? amb Luz de Luna, el de la comèdia també de infantil, comèdies infantils com The Kids, la comèdia més esbojarrada, no? Com el Gran Con, diguéssim que té doncs, tota aquesta part i després també hi hauria la part del cinema d'acció, no? És a dir, la figura d'acció, doncs el policia, el salvador involuntari, el lladre de guant blanc, el sicari inclús, en pel·lícules com pues, Jungla de Cristal, El Último Boy Scout, El Gran Halcón en el fons també estaria aquí, però també Persecució Mortal, Chacal, El Rojo Vivo, Armagedón...
És que déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. És que... La trajectòria que té, no? Però després també et deia com que, a part d'aquesta dualitat, d'aquest doble camí que tindria, no?, entre la comèdia i l'acció... Tot i que a vegades són comèdies d'acció directament, perquè Jungla de Cristal, si cal ser recordada per una cosa, és com a gran comèdia d'acció que d'alguna manera va trencar amb el que es feia als anys 80 d'acció supermusculada, no? És a dir, Bruce Willis, quan es va passar el tràiler de Jungla de Cristal a l'any 88, la gent es reia d'ell perquè deia com aquest esquifit podrà combatre 20... d'interroristes, no?
Amb la samarreta Imperio, i descalç.
I però com estaven acostumats al Schwarzenegger, al Stallone i al Chuck Norris, doncs el veien així. Però bueno, tot i tancant, diguéssim, aquest parèntesi de les comèdies d'acció, o de les comèdies d'una banda i de l'acció de l'altra, sí que m'agradaria dir, Rafa, que Willis, sobretot, ha donat papers molt potents en el terreny dramàtic, no? En títols com El sexto sentido i El protegido, no? Que també estan en aquesta filmografia, doncs, que escapen una mica dels camins habituals, no? D'aquest blockbuster i d'aquesta acció esbojarrada que comentaves.
Justament la col·laboració amb Shyamalan, no? En El protegido i El sexto sentido, jo crec que d'alguna manera són com gaire... Això i Tarantino són com un punt i a part en la seva carrera, no? Són grans incursions en pel·lícules gairebé d'autor.
Sí, mira, ara que dius Tarantino, una pel·lícula com Pulp Fiction, Willis interpreta el Butch, aquest boxejador perseguit per la màfia.
Corrupte, un boxejador corrupte.
Curiosa, sí. Hi ha una escena supercuriosa perquè sembla que estigui utilitzant una pistola per primera vegada, que és el moment en el que mata el personatge de John Travolta, Vincent Vega, perquè se'l troba de casualitat i li pega un tiro. En aquell moment sembla que Willis estigués utilitzant un arma per primer cop. És a dir, Tarantino està jugant amb la imatge de Willis que tothom tenia al cap, de la jungla de cristall, però l'està esborrant aquest passat, no? Li està dient al públic, imagina't doncs, que ell mai havia utilitzat una pistola i ara era un boxejador perseguit per la màfia, no? I crec que és molt interessant aquests jocs amb l'imaginari col·lectiu, no?
De fet, quan agafa aquella pistola, no sé si és una pistola o és una metralleta, no sé exactament el que és, però la mira com amb curiositat, no? Quan agafa aquella pistola, l'agafa i no se sent segur, la mira amb curiositat abans de trobar-se a Travolta al bany, per cert, el mata mentre està al bany. I sí que és cert que Tarantino té aquesta màgia, no? De jugar amb el propi cinema dins del seu cinema.
Exactament, i també és algo que al final el cinema d'acció dels últims anys, on Bruce Willis no ha tingut la sort de tenir l'oportunitat de fer grans papers, sinó que s'ha reciclat la seva imatge com a action man dels 80 a la saga de Die Hard, però diguéssim que també s'està utilitzant aquest record. S'està fent aquesta picada d'ullet a l'espectador dient-li aquest és el teu heroi d'infància, aquest és el teu famós protector de quan eres petit, que te'l torno a posar ara, doncs ja amb la seva edat adulta i com a record d'aquells temps gloriosos.
Carles, hem de fer una petita pausa per la publicitat, molt ràpida, i encara ens queden uns minuts per posar en valor la figura de Bruce Willis, que ens venia molt de gust fer-lo i està sent un plaer escoltant-te com el poses, doncs li correspon, no? Com una icona del cinema pop, del cinema modern, amb les seves incursions també en les pel·lícules d'autor. Si m'esperes un minut i mig, rematem la conversa, que em ve molt de gust, val?
Perfecte.
Vinga, pausa de re i seguim parlant de Bruce Willis amb Carles Martínez.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins.
Bueno, para ti, ahí te va esta canción.
El magazín del vespre.
Ay, 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 ay.
Mensaje para Teac.
Cielito lindo.
A Ràdio Estel.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. since we've no place to go.
Seguim endavant, això és Camins, avui salpicat per la màgia del cinema. Estem en conversa amb Carles Martínez. Carles, continues ahí, eh?
Aquí seguim.
Mira, estava pensant durant la pausa, Carles, hi ha una categoria d'actor. Clar, tenim els actors tipus Al Pacino, Robert De Niro, jo que sé, Jack Nicholson, gegants de la interpretació, versàtils, Gary Oldman, jo que sé. Em venen al cap aquests. I després hi ha una categoria d'actor que mai s'enduran grans premis, o com a mínim, perquè Willis té alguns premis, però molt puntuals, com ara, per exemple, doncs Harrison Ford o Michael Douglas o Clint Eastwood o el propi Travolta, que més que grans actors, és allò que esté a la pantalla o no esté, i ho dèiem al principi de la conversa, que és la presència. Jo crec que Willis, en aquest cas, té això, perquè amb quatre expressions, perquè al final, si et fixes en ell, té quatre expressions. Ja està, ja t'he satisfet i ja t'he atrapat.
Sí, totalment. I això és presència, i és carisma, i és la capacitat, no?, amb una mirada, estar-t'ho dient tot. Un altre actor podria necessitar línies de diàleg per reflectir el mateix, doncs ell s'ho ventila amb una mirada o amb un somriure o amb un gest, no?
Aquell somriure socarrón que té, com dient, patxulo jo, patxulo jo. I efectivament, si algú pot dir, és el propi Bruce Willis. Va, quin diries que és el seu paper més icònic? Jo, evidentment, em quedo amb John McClane, perquè crec que és el que més m'ha marcat, tot i que ha fet d'altres, com ho deies, El Sexto Sentido o El Protegido, és Protector o El Protegido? El Protegido.
Sí, jo diria que Rafa, tot i que a John McClane li tinc molta estima...
A veure, però on surts tu.
Una figura icònica.
Sí.
A mi el David Dunn del Protegido, de Shyamalan, aquest heroi doncs que representa com el color verd de la roba que porta i que és l'heroi que ningú havia demanat, en el fons, perquè no és ni un Superman ni un reconegut, però de sobte s'acaba convertint en l'heroi que diria que necessitàvem, no?, en aquella època, doncs, de principis del 2000, i a mi em va deixar absolutament extasiat, és a dir, aquest personatge que després s'ha recuperat a la saga Shyamalan, a Múltiple i a Glass, és una meravella. I tens raó en una cosa, que els premis que ha rebut Bruce Willis doncs no fan justícia al gran actor que és i aquesta presència, aquest carisma, perquè té doncs, un Globus d'Or a millor secundari per aquella pel·lícula que es deia Records de Guerra, Norman Jewison, i algun Globus d'Or crec que també per la sèrie Moonlighting, Luz de Luna, que feia que era aquesta comedieta divertida de la tele. Però què passa amb els personatges que ha fet al cine? Amb aquest David Dunn, amb aquest Butch de Pulp Fiction, amb aquest John McClane de Jungla de Cristal, que són meravellosos.
I després, ara que feies esment a aquestes pel·lícules del Protegido de Shyamalan, allà jo crec que és l'actor amb qui més química jo l'he detectat en antena, que Samuel L. Jackson, que per cert l'altre dia estava veient Jurassic Park a casa amb els meus fills i els hi vaig dir, este senyor, perquè surt a Jurassic Park Samuel L. Jackson, dic, este senyor va ser un dels seus primers papers amb cara i ulls i després faria coses meravelloses. La química entre Samuel L. Jackson i Bruce Willis al Protegido, fantàstica.
Una coseta, m'encanta, Rafa, que els hi posis Jurassic Park als teus fills.
És que els hi vaig dir, la primera, la original, la que va arribar i va arrasar i que ens va canviar d'alguna manera la manera de percebre els efectes especials al cinema, és Jurassic Park. I efectivament, es van enganxar, Es van enganxar i van estar allà clavats a la pantalla, tot i que té un ritme diferent a les actuals, no?, a la nova trilogia aquesta que s'han inventat. Però sí, els hi poso... Bueno, i Regreso al Futuro, Indiana Jones, a casa fem festivals de cinema 80-90, evidentment, sí.
Seguint també en el que deies, aquesta dinàmica o aquest diàleg entre Willis i Samuel L. Jackson, no?, que m'has preguntat, doncs crec que és molt interessant justament el que representa la saga de Shyamalan, perquè un representa tot el que l'heroïcitat ha estat en el món del còmic, en el cas de Bruce Willis, i l'altre, Samuel L. Jackson, representa tota la villania, no?, d'aquests antagonistes del món del còmic des de la fragilitat, no? És a dir, Bruce Willis seria com la roca, seria el pes, seria la llum i la força, i Senyor de Cristal, el Samuel L. Jackson, seria la feblesa, però també l'enginy, no?, del dolent. I bueno, és la que està, aquesta contraposició és meravellosa i està explicada d'una forma molt interessant a través de les imatges, és a dir, la posada en escena de Shyamalan és imbatible.
Carles Martínez, moltes gràcies. Bueno, un darrer comentari abans d'acomiadar-te, però ha de ser vamos, milimètric perquè se'ns escapa el temps, que és, jo crec que una cosa que també li devem molt a Bruce Willis, és la normalització de la alopècia. O sigui, és un calb guapetón, 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 que ens ha ajudat, com Pep Guardiola, com d'altres, a la gent que tenim aquesta, bé, aquesta dificultat, tu no la tens. Capdevila, jo li he vaticinat, de moment no, evidentment, però li he vaticinat un futur complicat amb el tema de l'alopècia. Doncs jo miro a Bruce Willis i dic, clar que sí, sense complexos. És a dir, que a part de tota aquesta màgia del cinema, bien por él, perquè sense complexos l'alopècia a tope. Carles Martí, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Sempre és un plaer parlar de cinema amb tu. I avui, en un dia com avui, ara que, com dèiem al principi, el Bruce Willis se'ns apaga, volíem posar en valor la seva figura i ha estat un gust, de veritat. Carles, una abraçada i mil gràcies.
Una abraçadota, mestre.
Vinga, doncs fem una pausa, canviem de terç, la Macedònia de la ràdio no s'atura, Rosario Santamaría i Sin The House. Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping.
Radio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Demà farem camins.
Farem camins.
Seguim-nos a les xarxes, sisplau.
Farem camins.
El Rafa té molta gràcia i la Maria José ho fa superbé.
Amb Rafa Sanahuja.
Allò que no us donen els altres programes.
No, ni els altres presentadors. Aquí lo dejo. Alexa, s'acomiada de vosaltres.
Punyaladeta, punyaladeta.
I altres persones que expliquen coses.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ara mateix passen 6 minuts de 8:45. És el moment de donar pas a Rosario Santamaría per parlar d'economia en valors. Recordem un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I bé, arribar i besar el sant.
Sí, com totalment. Bona vesprada,
Rosario,
Rafa.
Rosario, bona vesprada, bona vesprada.
Sí, sí. Escolta, tu ja saps quin dia celebrem demà?
Ho
sí, no?
Molt present.
Sí, no?
He fet l'editorial ja
enfocada
en el dia de demà, que si tot va bé tindrem un programa doncs,
superespecial.
Farcit bueno, de tot el que significa la dona, els seus logros, les coses que encara s'han d'assolir,
sí,
i
moltes,
reflexió,
moltes.
Molta reflexió. Doncs
pues jo també tinc una convidada per parlar una mica de la dona i de la feina, Rafa.
Vale.
Ho farem des de la perspectiva de les dones que tenen cura de persones malaltes o grans a la seva llar, la qual cosa repercuteix negativament, com saps, en la seva carrera professional. A Espanya, Rafa, una de cada quatre famílies té en el seu nucli a una persona gran a qui cuidar i qui té cura d'aquesta persona? Doncs, efectivament, en el 84% dels casos, les dones. Pel fet d'haver de tenir cura dels altres, moltes acaben deixant la seva feina o han de reduir la seva jornada laboral, sobretot a partir dels 45 anys, que per altra banda és una edat complicada per deixar de treballar o reduir la feina.
Aquestes estadístiques, Rosario, sempre em deixen molt parat, eh?
Sí.
Són molt altes, sempre.
Molt altes, molt pocs homes tenen cura dels petits o de la gent gran.
Efectivament.
Sí, sí.
I per parlar de la conciliació familiar, sobretot en el cas de les dones, avui tenim amb nosaltres a Maria Lara, que és CEO i fundadora de Plenio, una companyia de recent creació que brinda serveis integrals de supervisió, acompanyament i ajuda a la població sènior al seu propi domicili, servint de suport extra per als responsables directes d'aquestes cures, de la seva cura. Ja la podem saludar. Maria, bona vesprada, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Rosario.
Buenas tardes.
Y gracias por estar con nosotros para acercarnos, bueno, lo que hacéis en vuestra empresa, que me parece muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta estas situaciones, estas estadísticas que se dan. Decíamos, nos explicaba ahora Rosario, que el 84% de las mujeres son cuidadoras de hijos, padres, familiares enfermos, y yo creo que la pregunta del millón es ¿quién cuida de estas mujeres?
Pues ese es el problema, Rafa, que no las cuida nadie, se tienen que cuidar ellas. De hecho, hay muchísimos problemas con los familiares cuidadores, que suelen ser mujeres, porque llegan un momento en que se olvidan de ellas mismas y lo que se dedican es a pensar en el otro, ¿no? Entonces entran en ansiedad, en depresión. Realmente necesitan respiro, necesitan respiros que tienen que coordinar bien con un centro de día que vayan algunas horas, bien con alguna persona cuidadora profesional que les pueda relevar, porque si no, llega un momento en que pueden estar hasta peor que la persona que cuida.
Claro, es que yo estaba pensando, fíjate, yo creo que al final, Rosario, también lo comparto contigo, esta responsabilidad, esta naturaleza que tenéis las mujeres tan fuerte,
más,
¿no? De aguantar, de poneros tantas veces al servicio, yo creo que tenéis una naturaleza que es más capaz, ¿no?, de dar la vida, por decirlo de esta manera, y que puede llegar incluso a que si las mujeres se toman un respiro, a veces incluso eso les puede llegar a hacer sentir culpables, ¿es posible?
Absolutamente. De hecho, mira, nos pasa a nosotros mucho porque en pleno lo que hacemos es que acudimos a las familias a echar una mano a los padres, ¿no? Y muchas veces cuando le decimos a su hija, vete a dar una vuelta, que me quedo yo, ¿no?, pues se siente culpable por dejar a su madre con una persona que además es profesional. Yo lo que pasa es que no estoy de acuerdo en que seamos tan fuertes. Lo que creo es que asumimos esa responsabilidad porque al final, yo creo que desde el punto de vista hasta antropológico, ¿no?, la mujer siempre ha sido la cuidadora de la familia, de allí el que necesite, del que necesite, y hemos asumido ese rol y creo que los varones en muchas ocasiones, bueno, pues ha sido más fácil, ¿no? Por ejemplo, en la parte de infancia está demostrado ya muchísimas medidas para potenciar la conciliación y que en el trabajo con los hijos, ¿no?, en la familia, los padres también aportarán, y eso ha cambiado radicalmente. No hay más que ir a la puerta de un colegio. Es cierto que es más habitual que vayan los padres por la mañana y las madres les recojan, pero ya hay muchos padres en las reuniones de familias, ¿no?, de los colegios.
Mira, sí, perdona que te interrumpa, pero sí que es cierto que se han dado muchos pasos, y estoy como reflexionando en voz alta, a ver qué pensáis. Sí que es cierto que se han dado muchos pasos, o sea, yo recuerdo, y mira que mi padre era una persona íntegra, que yo recuerdo que me educó muy bien, muy cariñoso, muy un padre estupendo, sinceramente. Pero sí que es cierto que tenía muy interiorizado que ciertas tareas eran de mi madre, ¿vale? Esto era así. Yo creo que en este sentido se han dado pasos y que la sociedad, pues de alguna manera se ha abierto, ¿no?, a compartir estas tareas. Estoy hablando sobre todo del cuidado de los hijos. Pero mira, hace poco, aquí hacemos un informativo en este programa y leíamos que todavía es el 64% o 65%, no recuerdo exactamente la estadística, de las mujeres las que se encargan. O sea que todavía hay pasos que dar, aunque se hayan dado
ya muchos. Quedan pasos, está claro. Y te digo una cosa, nada más, Rafa, con lo que se refiere a los mayores, se da la circunstancia incluso de que no solamente atiendes a tus padres, sino atiendes a tus suegros, ¿vale? Uh-huh. O sea, yo tengo muchos casos de personas donde atienden a sus padres y a sus suegros, porque el hijo varón pues no puede, no quiere, o quizás tiene menos. La realidad es que no lo hacen, ¿no? Entonces está claro que las mujeres tenemos ese rol que hay que cambiar. Y una de las cosas que yo creo que hay que cambiar, que se ha avanzado un poquito con la parte de niños, es que las empresas nos lo permitan. Que yo pueda marcharme del trabajo a las 12 de la mañana para llevar a mi madre al médico.
Claro.
Sí. Que la empresa me dé también medidas de conciliación, igual que da un cheque de guardería. ¿Por qué no me dan un cheque también para que yo pueda llevar a mi padre a un centro de día, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, hay mucho por hacer, Rafa, sí. Hay mucho por hacer.
Muchos. Yo veo muy complicado el tema de la conciliación laboral. Incluso sé de casos de padres que han pedido la baja paternal y han tenido represalias entre comillas, porque lógicamente nunca lo van a decir públicamente, pero han visto que incluso les mermaba la carrera profesional por el hecho de ser padres y de decidir que quieren pasar más tiempo con sus hijos. O sea, que incluso no a nivel de empresa, a nivel de gobierno, todavía tenemos trabajo duro, ¿eh?
Queda mucho por hacer, pero afortunadamente está habiendo muchos pasos. Ahora mismo la propia agenda europea con los objetivos ODS está trabajando mucho en las empresas. Ahora, mañana, Día de la Mujer Trabajadora, ¿no?, pues hay un montón de iniciativas en las organizaciones. Siempre hay alguna empresa que efectivamente sigue castigando estas actitudes, ¿no? Pero afortunadamente creo que va cambiando. De hecho, los estudios que se hacen ahora de, por ejemplo, empresas del IBEX, pues se va viendo cómo hay más, realmente se entiende mejor, y en el momento en que lo hace todo el mundo ya deja de ser extraño, ¿no? Entonces, pero bueno, queda mucho por hacer, estoy de acuerdo. Todavía las mujeres tenemos un camino por delante enorme. Hemos, por ejemplo, hemos mejorado mucho en cuanto a los puestos en los consejos de administración. Se ha avanzado en los últimos 5 años mucho, pero sin embargo no se ha avanzado casi en la parte de comités ejecutivos. ¿Sabéis lo que yo digo siempre? Que somos el sándwich, ¿no? Que cuando nos toca empezar a trabajar, tenemos los hijos, y cuando ya estamos en un momento ya profesional óptimo, donde podemos dar el siguiente paso, ¿no?
Tenemos los consejos
es cuando tenemos a los mayores, ¿no? Entonces, estamos en ese momento ahí donde estamos siempre en medio de las oportunidades, y hay que hacer cosas realmente, y la administración tiene mucho que ver. Ahora todo el tema de la paridad. Está muy bien, pero subvencióname si contrato mujeres, ¿no? Dame algo como empresa.
Sí, es que al final, María, escuchándote y reflexionando, y a veces, bueno, surgen conversaciones, es muy básico. Es que, o sea, es que parece que estemos reivindicando o que tú tengas una empresa para hacer algo extraordinario, y no lo es. Estamos hablando de personas, de tu familia, de tu tiempo, y de que eso no suponga una penalización profesional, que tengas facilidades para cuidar de tus seres queridos.
Y luego además necesitamos también herramientas, ¿eh? Porque fíjate, cada vez más los jóvenes están marchando fuera de España, y en nuestra generación incluso también te cambias de provincia. Igual yo trabajo en Madrid, pero igual mi padre es de Barcelona. ¿Cómo le cuido yo en Barcelona, no?
Claro.
¿Cómo lo hago?
Sí, sí.
O lo meto en una residencia o tengo pocas alternativas, ¿no? Por eso empresas como la nuestra, Plenio, bueno, pues ayudan a dar soluciones, pero necesitamos un apoyo por parte de la administración y de las empresas que inviertan, porque todo cuesta al final tiempo, ¿no? Tiempo y dinero, y el tiempo es dinero, ¿no?
Es que claro, muchas de estas mujeres, ¿no? El 84%, es que es increíble, se ven obligadas, que es otra cosa que me parece increíble, a dejar su trabajo para cuidar a la familia, ¿eh? Y no olvidemos que si lo hacen, pues es probable que vayan a perder bien los logros que hayan tenido, ¿no? Su carrera profesional, y que sea después muy difícil recuperarla.
Absolutamente. Es lo que os decía del sándwich, ¿no? Es complicado. Dejas de trabajar porque tu madre está muy mal, tiene un Alzheimer muy avanzado, y te quedas con ella en casa, porque no nos olvidemos que el 82% de las personas queremos vivir en nuestra casa. No queremos envejecer en otro sitio, ¿no? Y dejas de trabajar para cuidar a tu madre, a lo mejor estás 4 años, y cuando quieres regresar es realmente complicado, porque te estás encontrando ya con 45, 50 o 55 años, y aquí entra el segundo punto, ¿no? El edadismo, ¿no?
Totalmente.
Ese edadismo, además, si encima eres mujer, ya ni te digo, o sea, ya todavía tienes más pesos, ¿no? Entonces, necesitamos políticas, tanto de la administración, pero yo, fíjate, confío, y estoy viendo que realmente hay un movimiento importante en un montón de organizaciones que evidentemente pues están buscando una mejora de imagen, están buscando también una mejor, se han dado cuenta que la productividad es mejor, que si están los trabajadores contentos y las empresas, es más fácil el poder hacerlo, pero realmente el problema son las pymes, y en España somos un país de pymes.
Sí.
Ese es el problema, que somos un país de pymes, y ahí es donde es más complicado avanzar con políticas que tengan que ver con conciliación, como decía Rosario, y que realmente te faciliten. Entonces necesitamos empujar todos tenemos que empujar.
Escucha, me gustaría que me explicaras un poco, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Brindáis servicios integrales de supervisión, acompañamiento, ayuda a la población senior, etcétera, pero desde Plenio, exponnos un poquito más, amplía cómo funcionáis, cómo se os puede contratar, buscar, no lo sé, cómo son vuestros servicios, lo que quieras explicar.
Mira, Rafa, nosotros ofrecemos un servicio integral, como tú bien has dicho, ¿no? Que tiene una presencialidad. Es decir, tenemos a nuestro equipo una figura clave, que es la responsable de familia, que por cierto son mujeres habitualmente, aunque me multen por decirlo, entre 40 y 50
años,
que reincorporamos al mercado laboral, que lo que hacen es todas aquellas tareas que los hijos tenemos que hacer por nuestros padres, pero que no son de valor. Por ejemplo, revisar las facturas, conseguir las citas para los médicos. Si tiene una cuidadora en casa, pues supervisarla. Mirar el menú, organizar las compras. Si hay que cambiar un plato de ducha, me encargo de buscarlo y tal. Y esto hace que cuando los hijos van a casa a ver a sus padres, estén con sus padres. No estén dando vueltas por la casa haciendo cosas, sino que estén con sus padres, ¿no? Ese servicio se puede contratar con una suscripción mensual, dependiendo de las necesidades que tengas, entre 2 horas a la semana y hasta 8 horas a la semana. Y es importante que es presencial, o sea, vamos siempre a la casa y vamos, dependiendo de lo que se haya contratado, en diferentes momentos del día, para que, bueno, pues poder chequear todas las situaciones que se puedan producir. Uh-huh. Y es una persona que realmente vive además en la misma zona en la que está el residente. De hecho, sí, buscamos con que tenga los mismos valores, las mismas creencias, que sean similares, que puedan ser un poco un hijo adoptivo. Pero todo eso es muy importante sin quitar el valor del hijo. O sea, el cariño y el amor que te da un hijo, lo que tú le pides a un hijo, eso se lo vas a dar. Pero lo que no vas a hacer son esas cosas que puedes delegar, ¿no? Esas logísticas.
Las gestiones, sí.
Me parece una idea brillante, ¿eh?
Sí, a mí también.
Entonces es importante el poder contar con alguien que te ayude a ti, ¿no? Antes decías, ¿quién ayuda a esas mujeres? Pues si yo, mira, creo que vi una estadística y creo que la media española que vamos a ver a nuestros padres es un día a la semana, ¿vale? Porque, claro, trabajamos, tenemos hijos, tenemos algún ocio en algún momento, ¿no? Sí. Pero si ese día, cuando llegas a casa de tus padres o de tu madre, suele ser personas que están solas, ¿eh? Normalmente, te encuentras con que tienes que revisar la nevera, que hay que bajar a comprar, pues al final las 2 horas que estás allí no estás con tu madre. Entonces, eso es lo que podemos...
Es que lo que al final con vuestros servicios hacéis es potenciar la calidad de la relación, ¿eh? La calidad, que los momentos sean de calidad y no de estrés y de dedicarse a cosas que, bueno, que de las que ya os ocupáis vosotros. Es que es
efectivamente, así. Es que tú estés con tus padres y tus padres contigo y tengas un tiempo de calidad y disfrutes de ellos y con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, damos servicio a nivel nacional, estamos en toda España y estamos trabajando ya con alguna organización. También hay alguna empresa que nos contrata, que también ofrecemos el servicio a empresas, con un servicio de asesoramiento. Ya llevamos poquito tiempo y tenemos ya alguna empresa que está muy interesada en el servicio, que es lo que hablábamos, ¿no?, de conciliar, porque Plenio al final lo que quiere es ayudarte a conciliar, bien de manera privada, y por supuesto estamos haciendo una labor, yo creo que importante, de concienciar a las empresas de que hay que adoptar medidas que ayuden a la conciliación con los mayores. Todos tenemos padres, aunque no todos tenemos hijos, pero padres tenemos todos.
Totalmente. Bueno, y hay que decir también que varias mujeres de entre 40 y 45 años forman parte de vuestra plantilla. O sea, vosotros mismos les dais trabajo a estas mujeres que comentábamos antes, que se quedaban a veces ahí en el limbo, ¿no?, del mercado laboral.
Sí, sí. Nosotros, creo que todas las que tengo, ninguna es menor de 42 años. Y luego todo lo que es la plantilla de responsables, eso a nivel oficinas centrales, ¿eh? Y lo que es la plantilla de responsables de familia es que es un requisito. Ajá. Porque yo lo que busco es una persona que haya tenido responsabilidad con una familia, ya sean hijos, tíos, primos, hermanos, me da igual, y que y nosotros las formamos en la parte de atención a mayores, ¿no? Entonces yo estoy incorporando personas que llevaban años, ¿eh? Pues mujeres que a lo mejor han dejado de trabajar, como hablábamos antes, por los hijos, y que ahora ya los hijos son más mayores, se quieren reincorporar, lo tienen francamente complicado.
Muy complicado.
Y para mí es un talento valiosísimo, porque no te puedes imaginar cómo se adaptan, cómo lo cogen de rápido todo. Es una gozada. O sea, yo he trabajado con gente, no menos valoro el valor de los de joven talento, ¿eh?, en absoluto, pero los talentos, el talento senior para mí tiene una capacidad de resolución y un compromiso que no tienen los jóvenes, ¿eh?
Talento senior y femenino, ¿eh?, que también es positivo, María.
Por supuesto, femenino. Y lo más, no, es que yo te tengo que decir que en mi plantilla solo hay un hombre. De momento.
Está encantado.
No tengo uno.
Que está encantado.
Está contentísimo, pero solo hay uno.
Vale.
Pero hay sectores que son también más de mujeres como el nuestro.
Para acabar, me gustaría recordar que gracias a los servicios de Plenio se alarga la independencia y la estancia de las personas mayores también en su hogar, priorizando su bienestar físico y mental, que esto también es muy importante. María, te quiero dar la enhorabuena porque me parece que habéis creado una empresa que tiene mucho corazón.
Mucho.
Y que tiene,
y es redonda.
Y que se ha fijado en lo esencial y en lo necesario, y que va más allá de simplemente poner una persona que acompañe, ¿no?, a la persona mayor, todo esto.
Muchas felicidades.
No, de verdad que sí. A mí me ha gustado mucho. Te doy la enhorabuena, María Lara. Es CEO y fundadora de Plenio. Y también gracias por estar con nosotros y por explicarnos todo, pues, de esta manera tan locuaz, que ha sido estupendo.
Muchísimas gracias, Rafa y Rosario.
Gracias.
Doncs, després d'aquesta magnífica entrevista avui, Rosario Santamaría és la marca Rosario, doncs fem una pausa, escoltem la Falca de la Caixa i fem unes quantes notícies.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, aprofitarem el temps que ens queda. Continuem Economia en Valors amb les notícies més destacades. Rosario, què ens expliques?
Doncs mira, Rafa, no sé si són bones notícies, però les dades diuen que Catalunya continua sent la comunitat autònoma d'Espanya amb més empreses, però Madrid hi passa per davant en dinamisme, ja que crea més companyies noves. En concret, el passat 2022 es van constituir 23.259 empreses a Madrid davant de les 19.035 de Catalunya. Des del Departament d'Empresa, per això, diuen que el dinamisme econòmic no es pot valorar només pel balanç d'empreses creades i que, si analitzem les dades, Catalunya té la taxa d'atur més baixa que Madrid i que lidera en pes industrial i exportacions. Ja saps que al final les dades, tu, cadascú se les mira ja...
Sí, la interpretació és molt curiosa.
Sí, és molt curiosa.
Sí, com sigui, la comparació sempre ens quedarà la bona notícia de que The District...
Molt bé.
El Saló... Bueno, molt bé, a la tercera,
Sí, però ho has aconseguit.
The District, el Saló Immobiliari Professional, que se celebrarà la seva segona edició, de nou, a Catalunya.
Sí, el Saló, per això, deixa el recint de Fira de Plaça Espanya i s'allotjarà al de Gran Via, amb el doble de superfície, 14.000 metres quadrats. La qual cosa també és positiva i permetrà, sobretot, reforçar la seguretat de l'esdeveniment i evitar que es repeteixi la situació de l'any passat, en què un centenar de manifestants van increpar i llançar pintura als assistents. Tot això de les pintades, hem de felicitar-los perquè han aconseguit que el 98% dels expositors repeteixin en aquesta segona edició.
I també podem recordar que la Fira vol arrabassar el lloc al MIPIM, el Saló Immobiliari, que se celebra a mitjans de març a Cannes. Esperem que ho puguin aconseguir. Serien bones notícies. I parlant de fires, l'Automobile Barcelona, el Saló Internacional de l'Automòbil, organitzat per la Fira de Barcelona i l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, la ANFAC, han signat un acord per continuar impulsant conjuntament el principal saló automobilístic d'Espanya durant els propers 4 anys.
Sí, l'aliança s'ha signat després d'una trobada en què ha participat el president d'ANFAC, Wayne Griffiths, el president de Fira Barcelona, Pau Relat, el del Saló de l'Automòbil Barcelona, Enric Lacalle, així com els directors generals d'ANFAC, José López Tafall, i de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga. Durant la reunió s'ha constatat el suport que el saló sempre ha mostrat al sector, així com el compromís de les institucions a continuar treballant per a la dinamització del mercat automobilístic en Barcelona com a gran aparador. Recordem que l'Automòbil Barcelona ja prepara la seva edició 42 al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona del 13 al 21 de maig.
I el certament que tornarà a reunir grans marques automobilístiques. Sí, he fet una palmada, no sé.
Olé.
No sé per què. M'ha sortit. I el que surt, doncs ben està. Doncs el certamen tornarà a reunir...
Perquè estàs content, grans aplaudeixes marques... la notícia.
Clar. El certamen tornarà a reunir grans marques automobilístiques que presentaran les seves darreres novetats i tindrà com a grans protagonistes la nova mobilitat i les motoritzacions sostenibles, vehicles elèctrics i híbrids. Així mateix serà un aparador de les darreres tecnologies i tendències del sector, com la conducció autònoma. Això ja veurem, Rosario?
Ah, jo tinc ganes.
I la... Sí?
Sí, jo pujar vull anar... Cotxe, sí, pujar al cotxe i vinga.
Lleva-me a Radio Estel i que
sí,
et porti i ja està.
Per l'aire, tu.
I també la connectivitat, estarà interessant. I aquests darrers dies, Iberia... També ha estat notícia.
Sí, perquè Aena ha obert un nou concurs per renovar les llicències de handling a pista de 43 aeroports i un dels quals és el de Barcelona i 2 heliports. I la competència per veure qui es guanya el pastís està sent més complicada que mai.
Val.
Tot i que la licitació és més exigent, tant en termes tècnics com laborals i mediambientals, fins a 17 operadors diferents han presentat ofertes per a un negoci en què s'estimen ingressos totals superiors als 4.000 milions d'euros en 7 anys.
Recordem també que el handling és el que es coneix com a assistència a tercers i engloba el transport de les maletes des de les terminals fins als avions, la gestió de carregar o les operacions a pista, tot això.
Sí, un dels aeroports més disputats per poder oferir aquest handling és precisament el de Barcelona, on la majoria d'aerolínies no tenen servei propi. En aquests moments, Iberia ostenta la major quota de mercat al Prat, amb un 60% de les aerolínies que contracten el handling, entre elles Vueling.
Handling. Iberia proposa executar els 20 milions d'euros en uns 2 anys per renovar la flota de handling amb vehicles electrificats per assolir la neutralitat del carboni al 2025, un dels requisits que posa Aena sobre la taula. I fins aquí les notícies, Rosario.
Molt bé, ens
veiem dimarts la falqueta de la Caixa.
Clar que sí, Rafa.
I acomiadem el programa.
Molt bé.
Vinga.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense Fundació La Caixa.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que té un so de gossos a casa, 23 concretament, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres i les universals xarxes socials de Ràdio Estel i la clau de tot plegat. No és una amanida, és Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida més informació en el butlletí de les 9, la darrera hora del que està passant a Catalunya, Espanya, al món sencer, a l'univers, a l'univers. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Mare de Déu, que és molt aviat, les 6 del matí, Rosario.
Molt. És que hem de treballar molt per pagar
ànims,
els impostos.
Ànims, ànims. Sí. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Nosaltres, que ho deixem aquí, però demà la Macedònia serà un crit per la dona que ressonarà a la nit, Rosario.
A tot arreu.
A tot arreu.
A tot arreu.
I des de Camins, també. Per tant, farem el programa, farem ràdio nocturna, farem ràdio eclèctica, la Macedònia de la ràdio, més femenina que mai. Farem Camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.